Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, comença l'últim Anem a la muntanya del mes de maig. Ara sí que sí, tota velocitat, ens acostem cap a l'estiu i cap al final de temporada de Ona Codinenca. Són els últims programes, ja es respira per tot arreu la calor, la platja, l'estiu. Es palpa. El descans es palpa. Però de moment, aquí el que encara veiem és l'estudi d'Ona Codinenca, és la peixera amb el Pau i són els micros verds que tenim just davant nostre. Són les 9 i 5 minuts de la nit, avui sí que arrenquem una mica tard, Tenim 54 minuts per endavant, no desconnecteu, hi ha un programa molt farcit amb totes les actualitzacions sobre la muntanya, moltes més informacions, les seccions habituals, una entrevista amb unes persones que tenim aquí a l'estudi, que ens fa molta il·lusió, sempre diem que ens fa molta més il·lusió quan estan aquí a l'estudi amb tots nosaltres, i tots els protagonistes del Anem a la Muntanya, els que fan possible el programa, ja estan tots aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Què tal, com esteu? Bé la setmana? Tot bé?
Bé.
Sí?
La Teresa diu tot bé de lluny, però diu tot bé també. O sigui...
Però segur que m'han sentit.
Ah, sí, bueno, no ho sé. Probablement.
És que sempre ho derrondina, eh?
No, és que escolta, tu, les coses es fan bé.
No sé si esteu al cas. Vaig veure aquest dimecres Pep Sanz per TV3.
Que no, no vaig sortir.
No va sortir gaire aquest dimecres.
No vaig sortir,
eh?
No?
Això s'avisa, eh? Això s'avisa.
Ja va sortir el dimecres.
És un fallo molt gran, Pep?
Teresa, jo vaig avisar, passa que no veu estar al cas.
Si ho va dir-ho.
Sí.
Ho va dir.
Es deu poder veure allò que...
La carta, no?
Sí.
Quin programa és, com se diu?
Era aquell programa que es diu Soc i seré.
Soc i seré.
Que és un concurs, eh?
Així ho buscaré.
No s'ha acabat encara. I has de tornar.
Jo sí, que he acabat ja. Però ja està gravat, ho vam gravar al novembre. Però ara he fet spoiler, però bueno, com que ja ha passat, ja surt més al primer episodi que al segon.
Ah, el primer que no l'he vist.
Però bueno, jo crec que al final, com que busquen perfils de persones i al final la tele, hi ha molta gravació i després trien surt. Jo estic molt content, eh?
Sí, clar, jo vaig pensar que devíeu fer moltíssimes hores de...
Molt.
I al final el programa...
Moltes hores de gravació... I...
Però van tallant
no, tot el que et penses que surt a la primera o que sembla esporàdic i no ho és.
O sigui, van tallant.
Sí, no, i és repetit. Vull dir, potser et diuen, et fan una pregunta i tu respons, però et diuen espera, tornem a començar. Has de fes com si fes sorpresa o fes com si cara de sí, nervis.
Tot està aquí.
Sí. Tornem-hi. És que...
Bueno, és com...
No, bueno, això ho sap. És així.
No, és com els anuncis que fan a Cantalet, que estan poder gravant 25 hores... No, 25 hores, no, però 16 o 17 hores i l'anunci són 5 segons.
Sí.
Era un noi un dia que tirava una Coca-Cola d'un vas i van estar 15 hores gravant.
Sí, són moltes hores de gravació.
Moltes hores.
I llavors intenten gravar tothom, però després no pot sortir tothom.
Clar.
O surts menys que els altres, ja està.
Però va estar bé, vas passar bé, va estar bé.
Molt.
Sí.
O sigui,
ho tornaries a fer una...
I tant. Sí. No, l'experiència viscuda...
Què és això que han fet a Hostalric, el castell d'Hostalric?
Sí, Hostalric.
Ah, carai.
És aquí. Vam estar gravant aquí. Sí.
Mm-hmm. I tot està gravat allà?
Mm-hmm. Tot. Tot es va gravar al castell.
I dormíeu allà també? O
no, dormíem a Pineda de Mar, en un hotel. I anàvem amb autobús, ens portaven fins al castell i tot el dia allà, de 7 a 7. Sí, era com una bombolla allò, no estàvem al cas de res. Perquè tampoc tenies el telèfon ni res, i era com, bueno, amb els que érem, anar practicant, anar ensejant i el que fos.
Això és una entrevista, que sí, tens això. Té una entrevista.
M'entrevisto a mi mateix.
No, també.
No, també. El pes.
No, però...
Pep, no busquis maganya.
No. Sí, no, no, sí. Molt interessant, molt interessant. Mm-hmm.
El Joan Font té moltes ganes d'entrevistar el Pep Sanz.
Sí, no, jo, que m'escrigui ell l'entrevista i jo la...
Molt bé.
Sí, és raro, fer-me una pròpia entrevista a mi mateix.
Però aquest dimecres t'anem a veure, doncs, aquest dimecres.
Ara, aquest dimecres, segueixen fent proves amb els que han avançat.
Els que anem avançant.
Jo no he avançat.
Que si, perdoneu.
Jo no he avançat.
Ah, vas eliminar el dimecres
passat? Sí, sí. Ostres, has vist el programa, ja es veu.
Devia dormir, però...
Però no ho diguis, que la gent encara no ho sap. Eh? No ho diguis, que la gent encara no ho sap.
Ho he dit jo, ho he dit jo.
Pep Acosta, no estàs fent spoilers aquí.
És que vaig veure el dictat aquell, jo...
Pues...
Allà es van eliminar?
Sí, érem els que ens eliminaven.
Hòstia, pensant que havia passat sí. Vosaltres. Em devia mig a dormir o alguna cosa i no. He vist el cas, no he vist el cas al final. Molt bé, molt interessant, Pep.
Sí. Bueno, i una mica sembla injust, perquè penses per una prova que només... Ara estem parlant aquí... Bueno, al final era un dictat i era tot sí, depenia d'una sola persona i això és com injust a vegades.
Va.
Perquè tot el pes de l'eliminatòria va només amb una persona.
Sí, ho vaig pensar. Quan vaig fer aquella prova vaig pensar, ostres, tota la prova va...
Sí, a més havíem guanyat les altres proves d'avantatges,
sí.
Que no van servir de res. Però bé. Està bé. Oh. Jo l'experiència viscuda ha sigut molt intensa i encara ens hem anat trobant, vull dir, des del novembre.
Ostres, molt bé. Molt bé.
Sí.
Molt bé. Hi havia gent de Catalunya, a més, per veure.
Sí.
Molt interessant. Faltava,
al final, és un programa que es va gravar el novembre. Quanta gent... Era un concurs on s'hi presentaven 100 persones. El novembre, quanta gent pot tenir 11 dies de festa per presentar-se a un concurs així? No és fàcil.
No.
Llavors, la major sí que hi havia molt o mestres, o jubilats, o estudiants.
Que es podien compaginar.
Es podien compaginar una mica més. Però la veritat és que bastant repartit tot, Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies, Pep Sanz, per aquesta...
Sí, em noto la veu una mica tocadeta encara. He passat un cap de setmana, per si us estranya.
Jo vaig anar a Sant Sadurní ahir, Joan. Vaig anar a Sant Sadurní.
És Sant Sadurní,
veus? Guapo, Hi havia una vista guapa. Uh-huh. Em vaig perdre una mica baixant, i vaig anar a parar a la Quinta Hòstia. No. Perquè no vaig trobar el vèrtic. No.
Això no? Vol dir que fa molt de temps que...
Sí, poder feia 7 o 8 anys que no pujava a Sant Sadurní.
Collons.
I va acabar ja bastant diferent tot i no...
Però on vas pujar?
Vaig pujar pels Feliuans, la Roca, els Feliuans, i vaig anar baixant la pista aquella, vaig anar a parar sobre el Grau, vaig anar a parar més enllà de Gallifa. Sí.
O sigui, vas baixar per la pista.
Per la pista.
Llavors, clar, te'n vas a una... Bueno, i vas passar per la Masia de sobre Grau.
Sí.
I llavors vas anar a parar a les Malloles.
Sí, doncs. Sí, he posat les Malloles. Sí. I després se m'ha venit a buscar.
Ja em vas tenir prou, no?
Ja estic prou. Molt bé, doncs, molt interessant, Pep, això.
Jo recomano que continueu veient el programa,
sí.
Que no sigui jo. Les proves són molt interessants.
I puges per salt de la guineu.
Molt bé. Sí, el salt de la guineu és més pujada. Molt bé.
Jo no voldria dir res, però...
Sí, anem
per... La vaig a córrer.
Anem per la editorial.
Avui Joan, parlem, llegiré un article també del Vèrtex que parla d'una ruta turística pel Montseny, per la zona del Montseny.
Perfecte, tenim el Pau Ibarra a la Peixera. Pau, sisplau, bona nit, tot bé?
Bona nit, tot bé.
Bona nit, molt bé. Si us fa la sintonia de l'editorial.
Doncs sí, diu així, és una ruta per etapes i és un article del Lluís Pagès Petit. Tot junt. És curiós aquest cognom. Doncs bé, diu, 6 sentits, camí del Montseny. Turisme Montseny fa una clara aposta pel territori i les persones i promou una oferta basada en l'ecoturisme i el turisme responsable. L'entitat ha creat diversos productes turístics que afavoreixen la pràctica d'un turisme sostenible al Parc Natural del Montseny, reserva de la biosfera. 6 sentits és una ruta circular per públic senderista.
L'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny té entre els seus objectius la desestacionalització i descentralització de l'activitat turística dins el Parc Natural del Montseny. Els darrers anys ha cercat estratègies per incrementar la qualitat socioambiental del turisme i per allargar l'estada mitjana al territori. Per això aquesta proposta està pensada per fer-la majoritàriament entre setmana. Un altre objectiu de l'associació és l'aposta per un turisme responsable que estigui implicat amb el territori. Un turisme que entengui que es troba en un espai protegit, on viuen i treballen persones que li poden oferir productes, nous coneixements i experiències turístiques en el marc de la sostenibilitat i que, per fer la ruta, pot ajudar a mantenir i millorar el territori. Aquests objectius s'han acabat materialitzant en la ruta circular al Montseny, un recorregut que pretén mostrar el territori en tots els seus àmbits. De prop de 80 quilòmetres, aquesta travessa de muntanya mitjana permet descobrir espais tan singulars com les Agudes, el Matagalls o el Pla de la Calma. Però va més enllà en la pràctica esportiva, ja que pretén posar en valor la cultura i la biodiversitat del Parc Natural del Montseny, amb la possibilitat de disposar d'un guia local que enriquirà l'experiència ecoturística. Cal destacar que el projecte té un conveni amb la Fundació Vincles, la qual destina un percentatge econòmic a un programa de conservació que porta a terme una entitat del territori i que l'usuari pot escollir prèviament. A més, l'obsequi de record és un lot de tres productes, productes de 100% del Montseny. L'itinerari està pensat per fer-se en uns 5 dies i els trams s'inicien i finalitzen en els municipis de l'espai natural. Això facilita la contractació dels serveis d'allotjament o restauració i al llarg de la ruta, la qual pot ser i pot iniciar-se en qualsevol dels seus punts i permet un accés del transport públic. Aquesta ruta de muntanya inclou alguns trams en altitud i certa dificultat tècnica. Per completar-la en 5 o 6 etapes es requereix un mínim de forma física i està acostumat a caminar per les muntanyes. Les etapes es cobreixen en un temps mitjà d'estimat entre 5 i 7 hores. Es tracta d'una travessa senderista autoguiada que permet gaudir i participar de paisatges, de persones úniques i d'un territori impressionant. Durant el recorregut descobrireu productes locals i també les explicacions de les persones que us poden portar a racons insospitats. Mentre feu la ruta, participareu de la millora i protecció d'aquest territori i de la seva economia, fent que les persones hi puguin continuar vivint i treballant de manera més sostenible. La longitud total del recorregut és 78 quilòmetres i el desnivell acumulat suma 3.890 metres. Com a serveis complementaris, es pot contractar guia i trasllat de maletes en una o més jornades. També es pot gaudir d'activitats culturals i gastronòmiques als municipis. Tot seguit es descriuen els punts, només us diré els inicis i finals de les etapes. La primera etapa, que diu la Plana de Vic, els contraforts del massís. Comença a l'estació del tren de Balenyà i arriba al Brull. La segona etapa va del Brull a Viladrau. La tercera etapa, de Viladrau a Sant Marçal. La quarta etapa, de Sant Marçal a Santa Fe. La cinquena, de Santa Fe al poble del Montseny. I la sisena, del poble del Montseny fins al Brull altra vegada. Fins aquí l'editorial d'avui. I us diré un parell de dites que m'han passat. Diu, l'amistat ha de ser com el mar. Cal veure al principi, però mai al final. I un altre que diu, les cireretes d'una a una pel maig i pel juny a grapats.
Gràcies, Joan, per aquesta ruta pel Montseny, de l'editorial. Magnífic, eh, Montseny? Aquí sí que hi ha bastant i magnífic, eh?
Un gran lloc, un gran lloc. El que sembla, de tota manera, que es limiten, pel que es veu en els llocs on passa, es limiten a la part oest, més aviat, de la muntanya, no? Vull dir, cap a Arbúcies pràcticament no hi va, ni cap a Riells del Montseny, i així, aquella zona no la toca. Però, bueno, vull dir, és qüestió de
sí,
muntar-la.
És no gran, hi ha molt gros.
I tant. No. Bueno, és que, esclar, fer tot l'entorn requeriria com a mínim el doble de dies, no? O sigui que...
Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, la primera editorial del mes de juny, ja? El mes de juny. I passem a la colla de dimecres. Josep, on ens portes avui? On anem?
Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui farem un petit tomb pel poble de Vinyó.
Ah, molt bé.
Per pujar al seu cim, anomenat Serrat del Garrofí.
Perfecte, doncs ens anem cap a Avinyó amb la colla de dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres torna a estar aquí amb vosaltres. Avui farem una sortida per fer un clàssic de Vinyó, pujar al Serrat del Garrofí, un altre dels 100 cims de l'Afec. Comencem al Parc Maragall i ens dirigim a punt d'inici real de la ruta, a Can Vilalta. Seguim el trac, tot passant pels Ometells i continuar per la Muntada, on agafem la drecera de la plaça per arribar a la pista del Serrat de la Pineda. Un cop som a la pista, anem cap a la dreta per acostar-nos al peu del Garrofí. Aquí deixem la pista per enfilar-nos per un dret corriol per fer el cim, punt culminant Serrat del Garrofí, 668 metres. Un cop dalt del cim, gaudim de magnífiques vistes del Bages, amb Montserrat al fons i el Pirineu per l'altre costat. A dalt ens reben un pilar de pedres amb un pessebre, un forat pel llibre de piulades i una placa del Centre Excursionista de Vinyó, una taula d'orientació i un pal sense l'estelada. Per marxar, baixem del cim tot seguint la direcció oposada per on hem arribat i entrar de nou a una pista que havíem deixat per pujar. Després d'un quilòmetre per la pista, la deixem per agafar-ne una altra que ens portarà fent alguna drecera fins a la font de la Rovirassa. Es tracta d'un gran espai de lleure per gaudir de la muntanya. Aquesta font està situada dins d'una petita balma. L'aigua surt per un broc fet amb ciment i es tracta d'un canaló que diposita l'aigua a una pica allargada. Sortim d'aquest bonic espai i al poc tenim dues opcions per tornar. Una que va per Can Vilalta i l'altra que es dirigeix als Ometells. Seguim per aquesta última per enllaçar de nou amb el camí de la Muntada, fer la sortida al matí i així arribar a la pista de nou al poble de Vinyó. Ha estat un recorregut de 9 quilòmetres, 760 metres, un temps de caminar de 2 hores 48, un temps total de 4 hores 20, amb un ascens acumulat de 305 metres, amb la participació de 6 membres de la colla. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Gràcies, Josep, per aquesta sortida aquí a prop, a Vinyó. Molt bé, molt...
Sí, no és gaire lluny.
Molt bé, perfecte, perfecte.
A més... És un 105, és un 105. Uh-huh. Això de la FEC, que, bueno, que sempre aquests cims tenen, sempre ho dic jo, que tenen vista. Vull dir, són cims que no hi aniries mai, si no sí, fos per això.
Encara que no siguin gaire alts.
I arribes a dalt i dius, carai, està bé, sí. tenen vista.
És una
vista,
plana, eh? Uh-huh. Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies. La setmana vinent, la primera, el primer anem a la, anem a la, el primer, el Coll de Dimecres del mes de juny, ja, que acabem ja la temporada. I són les 9:25, abans de començar l'entrevista central del programa d'avui. Dir una informació del centre, perquè aquest dissabte, 31 de maig de 2025, descobrim la nova guia de camins de l'editorial Alpina. Es farà una ruta per Sant Feliu, a la concentració, és al camp de futbol, a les 6:15, i se surt a les 6:30. La distància serà d'uns 8 quilòmetres, i al final hi haurà una presentació de la guia i una actuació d'en Jaume Arnella i la Coral de Llum al local del Centre Excursionista. I també tindreu coca i llonganissa. Està obert a tothom, oi, Teresa? Obert a tothom. Sí, tothom sí. Qui vulgui anar-hi, de Sant Feliu d'on sigui. Ja ho sabeu, a les 6:15 al camp de futbol, sortida a les 6:30, un recorregut d'uns 8 quilòmetres i al final actuacions en directe, coca i llonganissa. Alguna cosa més que sàpigues, Teresa del Centre? O...
No, és perfecte.
És això, ja està? Sí? Uh-huh. Molt bé, agrair al Parés, que ens ho ha passat, que no ha pogut vindre perquè està molt enfanyat aquests dies, però li donem les gràcies que ens ho ha enviat ell i la setmana vinent hi serà ell i ens ho dirà ell, tota la informació del centre. Pep, tens a punt l'entrevista. Fem sonar la sintonia, que ens ha posat el Pau, i ja comencem amb les persones que tenim avui aquí a l'estudi d'Ona Covinenca. Si us plau, a la sintonia.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanyen Oriol Blanchard, Adrià Serva, ho dic bé?
Blanchard.
Que bé. Comencem, perfecte.
García Domènech.
I Lluís García. Ale. Lluís.
Jo sóc el Lluís García.
Adrià i Oriol, això sí, eh? Oriol, per cert, ja heu vingut vosaltres, vau venir fa uns mesos.
Sí, sí.
Gràcies,
correcte,
per tornar.
Sí. Sí. És un plaer.
Un plaer.
Els hi agrada molt.
Els hi agrada molt, eh?
Ja va dir, diu, si no hi ha temps, no passa res, ja tornarem.
No.
Som d'aquí prop, ens agrada xerrar, cap problema.
Més que l'entrevista, a mi m'agradaria fer més aviat quatre preguntes, això sí, però més aviat una mica de debat i xerradetes. Tant això que teniu moltes, sí, anècdotes per explicar, que ja l'altra vegada, sí, ja en vam parlar. Sí, sí. I si us sembla, podem fer-ho així.
Sí, tampoc teníem res preparat, de veritat. Hem vingut i
a veure què us
podíem explicar.
Lluís, tu vas fer un audiovisual, això sí.
Adrià.
Lluís, sí. Adrià, perdoneu.
No passa res.
Sí, Adrià, vas fer un audiovisual d'Uganda.
Sí, molt interessant.
Sí, sí, molt.
Apropa't al micro.
Sí, vam fer l'altre dia, el divendres, un audiovisual sobre Uganda. A mi m'agrada molt viatjar.
Sí.
Llavors, bueno, sempre intento que en els viatges hi hagi algun punt d'aventura. I, bueno, penso que la d'Uganda va ser una gran aventura, una aventura vital.
Com explica així una mica, com va anar el viatge aquest?
Tenim una petita ONG a Sant Antoni de Calonge, soc de Palamós, uh-huh, i, bueno, ens vam organitzar perquè col·laborem amb una petita ONG que hi ha a Uganda. Llavors, penso que els camps de treball estan molt bé, però sempre els voluntaris has d'oferir alguna cosa més, una, clar, mica d'aventura. Llavors vam dividir el viatge en dues parts. Un viatge per les cel·les d'Uganda en bicicleta, sí, d'una setmaneta.
És maco, però a la vegada una mica sembla, sí, potser perillós.
Una miqueta. Ha sigut potser el país on també he sentit més desprotegit, sí, i més en perill. Sí. I, bueno, fas un viatge en bicicleta i les bicicletes es queden allà i es reparteixen des de la petita ONG d'allà, es reparteixen a la gent d'allà, les bicicletes. Uh-huh. Llavors passes un 10 dies, un parell de setmanes en un camp de treball i fas de tot. Vull dir, des de... en els voluntariats hi havia Mossos d'Esquadra, un mecànic... Uh-huh. Jo mateix, que sóc fisioterapeuta, moltes infermeres. Llavors fas el camp de treball, que fas de tot, des de porqueres fins a tractaments. Uh-huh. I després sí que és veritat que el punt d'aventura que li vam donar en aquesta aventura, que ja ho era de per si, va ser que ens vam quedar un altre company i jo i vam llogar dues motos. a locals d'allà, i ens vam anar a recórrer Uganda amb moto, al nord-oest d'Uganda, uh-huh, amb moto, sense cascos, sense papers, entrant a reserves naturals, lleons, elefants... Sí. Normalment, la poca gent que va allà va amb 4x4, nosaltres anàvem amb motos.
I sí, alguna anècdota que puguis explicar?
Moltíssimes.
La part de desprotegit és aquesta?
La part de desprotegit, jo vaig sentir més desprotegit pel fet de que allà no hi ha cap tipus de responsabilitat civil a tercers. Mm. Tu vas a altres països d'Àfrica i, per exemple, tu vas estar, Lluís, vas estar a...
Jo vaig estar a Kènia.
A Kènia. Llavors, en altres països, quan fas les fotos dels lleons i tal, no et deixen ni treure la mà de l'autobús.
No, no baixes, no baixes. No.
Allà vas amb un 4x4, pagues una miqueta en algun dels guardes que s'agafa el dia lliure, et porta per tot el parc natural, i quan estàs fent les fotos des del cotxe, t'obre la porta i diu, baixa, baixa, que des del terra es fan millors fotos. Yeah. Evidentment, totes mogudes, eh? Però perquè em tremolaven les cames, em tremolava tot. Vull dir, sí, o deixar-te dormir quan sou al lloc de la reserva natural on hi ha hipopòtams, i hi ha de tot. Uh-huh. Llavors, bueno, allà la responsabilitat civil a tercers no la tenen gaire fina. Uh-huh. I, bueno, encara hi ha senyors de la guerra i hi ha nens soldats.
Déu-n'hi-do.
Sí, va ser 2013, això.
Jo vaig estar a Mozambic fa anys i també vam anar al Parc Kruger, a Sud-àfrica. Uh-huh. I... està bastant... O sigui, allà tu signes, et fan signar com, conforme si passa res, és culpa teva, i així es curen en salut. Però bueno, fins que no creuaves la porta i anaves com al centre, no sé com els altres parcs com són, i cada país deu ser un món, però aquí hi havia com un centre d'operacions, sí, que tots els safaris sortien d'allà dins, que estava com al centre del parc, perquè el parc era enorme. I de la porta al parc, clar, tu podies anar a 40 amb el cotxe, i bé, quan veies cotxes parats, al final no hi havia ningú que et digués no baixis o no d'allò. Veies hienes i lleons i de tot allà davant. Mm-hmm. I és curiós. Mm-hmm. Però bueno, sí, sí, en aquest cas és el que dius, no? Ningú et diu què has de fer i què no has de fer. De fet, mica de sentit comú, això està clar. Sí. Però...
de fet, allà, el dia que vam anar a veure els lleons, mm-hmm, vam anar amb un 4x4 perquè un guarda ens va portar, i jo li vaig dir al company, dic, tu els vas veure ahir? Perquè han passat moto per aquí. I diu, no, jo tampoc. I havien passat per allà mig en moto.
Ja. Yeah.
Bueno, és curiós, si més no. Les motos, clar, matrícula ugandesa, no et feien pagar el fi per entrar al parc, perquè eren matrícules d'allà, i eren llogades a dos taxistes del poble on t'havia l'Oreje.
Ja. Yeah.
Llavors...
Fan moto fan de taxi, vaja.
Sí, són les... quan són taxis...
I poden portar 3 o 4 persones, les que faci
falta. I 6. No? Jo he arribat a pujar 6 persones.
I es va veure, no?
Sí, allà érem 4, n'hem arribat a pujar 6 en una moto.
Amb una moto, eh?
Sí, sí, sí. I veure com aporten un matalàs d'un poble a l'altre amb una moto. Sí, sí. Llavors, bueno, els llogues la moto... quan són taxistes se'ls diu boda-boda, mm-hmm, quan és només la moto són piqui-piquis. Llavors vam dir, només volem la piqui-piqui, nosaltres no. Necessitem la moto per dos motos per dues setmanes, no, una setmana, perdó, i llavors vam tornar a quedar al mateix lloc al cap d'una setmana per tornar-los la moto. Ens coneixíem perquè eren de l'ONG.
El fet que fóssiu de l'ONG us facilitava les coses.
Ens va facilitar en aquell radi d'acció de 20 quilòmetres que té, o 25, que té l'ONG. A partir d'allà no et coneixen. Sí que és veritat que una cosa que se'm va ocórrer allà i va ser profitosa i que es pot posar en pràctica, és un petit truco. Només sortir el segon dia ens van parar la policia i ens van registrar totes les motos, ¿vale? A nosaltres ens van fer treure les triples alforges, eren les alforges que portaven bicicletes, ens van posar les motos, ens van registrar de dalt a baix, i ja quan perds el contacte de la porta de sortida la cosa ja no és tan xula, no. ¿Vale? Quan et porten un quarto més cap a dintre i tanquen la porta dius, vale, no veig la sortida, allà et poso una mica més nerviós, però bueno, al final ens van registrar de tot i era perquè bueno, hi havia hagut atemptats de somalís allà.
Carai.
Llavors, quan va quedar tot solucionat perquè vam començar a parlar de futbol, ell era el cap de la comissaria era del Real Madrid i vam començar a xerrar de que el Real Madrid... Sí, de que el Real Madrid tenia només figuretes no? I que el Barça era millor. Bueno, molt bon rotllo. I al final ens va deixar marxar. I el truco era... Li vaig dir, escolta'm, dic, si ens torna a parar, perquè és molt possible que ens torni a parar perquè dos blancs en dos motos...
Sí, hem de fer,
Cantar una mica.
Dic, li podem dir que tu ja ens has registrat i que està tot correcte? I va dir, sí, sí, i tant. I ens va donar una targeta amb el seu número. Llavors, tu, quan fas la traducció lliure a l'anglès, que ens van tornar a parar, vaig dir, aquesta gent se n'ocupa de la nostra seguretat. Si teniu algun problema, els truqueu. I a partir d'allà es posen més blancs, tot i ser negres, i diuen, no, no, ja podeu continuar, perquè suposen que, bueno, que tu ja has pagat alguna aquella comissaria perquè et protegeixin. És un bon truquito.
Déu-n'hi-do.
Has dit el 2013.
2013.
Saps si ha canviat molt les coses com ho fets ara? I la gasolina com ho fèieu? Què portava
La gasolina...
Hi ha gasolineres al mig de...
Hi ha gasolineres a les grans ciutats. Si no, has de parar quan vegis una fusta amb una botella de Coca-Cola, una ampolla de Coca-Cola. Llavors, ells ho mesuren amb ampolles de Coca-Cola, dius, posa'm dos ampolles de Coca-Cola o tres en el dipòsit de la gasolina. Són motos d'aquestes tipus índies, vale? Semblen de la Segona Guerra Mundial, són, em sembla, 350 centímetres cúbics o 400, però són quatre temps, allò corre 90 km per hora com a molt. Vull dir, no...
Bueno, i potser depèn de quines carreteres tampoc cal que corris.
N'hi ha una només d'asfaltada.
Sí, pots escollir, tampoc.
Només n'hi ha una d'asfaltada, la resta no són carreteres asfaltades. Però, bueno, les suspensions són molt toves i se mengen tot els batxes, mengen tot.
I ha canviat molt?
No ha canviat gaire. No ha canviat gaire. Vull dir, Uganda és un dels països més pobres que trigarà, juntament amb el Congo. De fet, hi ha algun llibre, em sembla... Jo, si voleu conèixer coses d'Àfrica, us recomano dos lectures molt xules. Una seria Ébano, d'en Richard Kapuscinski, que va ser un, bueno, era un reporter de guerra que va estar baixant, va baixar moltes vegades, Ébano. I després una altra de l'Alberto Rojas, que es diu Àfrica, la verdad desnuda, que aquesta parla sobre molts talls de... I sí que és veritat que hi ha molts de paral·lelismes entre Uganda i el Congo. Són els dos llocs on encara hi ha senyors de la guerra, hi ha nens soldats. Senyors de guerra sí que en van veure, i nens soldats també.
I impressiona
molt.
Sí.
És com a les pel·lícules, però que les tens davant. És com a les pel·lícules de mig amb xandall, mig amb gorres, i amb les ulleres, i els Kalashnikov, però se fan una miqueta de por. Jo era l'animal que més por li vaig tindre a Àfrica.
Sí, sí. I tot arreu. Aquests no us van aturar mai? No us van... Aquests no vau tenir mai problemes?
Aquests em van tindre un de molt a prop quan estàvem traient diners en un dels caixers automàtics, un dels únics caixers automàtics que hi havia a les grans ciutats, Kampala, Masaka. Clar, van 7 o 8 blancs i buides el caixer. Vale, sí. Teus 300.000 xílings o 800.000 xílings, que al final 800.000 xílings són 300 euros. Però, clar, és més del que veuran ells mai en la seva vida. Llavors, ostres, tens un tio allà armat amb un Kalashnikov que saps que si fot dos tiros l'únic que haurà de fer és arrencar-te una miqueta, i sí, fa una miqueta de por. Sí, sí.
I lleons, hienes, hipòtams, tot això, no van, en cap moment van cap a l'home?
Si l'home va cap a ell, segurament sí que hi anirà.
Però, perquè també en viu deu fer...
Molt.
No és el mateix que les pel·lícules, els lleons, com els tens allà davant?
Impressiona moltíssim. Els lleons sí que és veritat que els teníem a uns 200 metres quan vam sortir del cotxe. Les lleones van donant voltes. Com a animal que em fes por va ser l'elefant, perquè vaig tindre a menys de... devien ser 20 o 30 metres. No devia ser més.
I aquest sí que impressiona, de prop. Aquest l'elefant que ve cap a tu...
És enorme. És un edifici.
I sí que et fa...
Som molt grans.
Sí. Vull dir, vistos peu a terra... Llavors, nosaltres estàvem dintre el reserva natural de Queen Elizabeth National Park i vam trobar uns italians que feien des del Ciutat del Cabo fins al Caire en diversos anys. Llavors, ells cada mes, o sigui, dedicaven un mes de... Eren tots menys jubilats i així, dedicaven un mes de l'any a fer el recorregut, deixant els cotxes allà i seguien l'any següent. Llavors, vam trobar dintre la reserva natural de Queen Elizabeth National Park, que hi ha lleons i elefants, i que els va fer molta gràcia veure dos tios amb moto. Quan ells anaven amb 4x4, amb les tendes de dalt, els grups electrògens, guardes contractats amb els rifles, i nosaltres anàvem per allà sense casco. I ens van convidar a sopar, i, bueno, evidentment, italians van fer pasta, i un vi sud-africà, que és el pitjor vi que he provat mai en la meva vida, em sembla.
Mira que tenen bona fama, els vins sud-africans.
Crec que és el pitjor que he provat en ma vida.
El pitjor vi sud-africà, segurament.
Sí, va, segurament. Anàvem amb garrafes de... Per tant, no devia... I vam sortir massa tard, ens vam quedar a sopar i se'ns va fer una mica fosc. I vam de tornar cap a la part on hi ha les tendes aquelles, on t'adors, que estan molt a prop de la zona d'entrada, no? I anàvem les motos i el que il·luminava la moto. Llavors ens vam trobar els elefants de cara. Uns 20 metres, tombant un arbre, dos elefants adults i un petit. Llavors ens vam quedar frenats. Sí. I jo li vaig preguntar al company, dic, Coris, què fem? I en Coris ja no estava al meu costat. En Coris havia tirat enrere, amb els peus, i jo m'havia quedat allà i dic, vale, dic jo també. I vam tornar cap al campament, i hi ha elefants i no sabem per on... I van vindre dos guardes, van treure els seguros, van carregar els rifles, i van pujar una cada moto, i dius... Seguirem un camí alternatiu i es van portar a dormir. Anècdotes d'aquestes...
Déu-n'hi-do.
Sí.
Jo recordo quan vam fer aquest safari, que a més vam fer... Era un safari a peu.
Sí,
era...
un walk around d'aquells que es fan.
I anàvem també amb dos guardes armats i doncs ens van deixar un punt i havíem d'arribar caminant fins al camp d'operacions aquest. I, bueno, el que em va sorprendre més és anant amb el cotxe i va haver un grup d'elefants que creuava la carretera i la... no sé si és la femella dominant o el mascle dominant, no sé si era la femella, es va parar al mig de la carretera perquè passessin tots.
Sí, sí.
I la que van passar tots ja va marxar. Vull dir que els cotxes una mica, més o menys, jo crec que saben, no els hi tenen por, però saben què poden fer, què no poden fer. I anant a peu, l'animal que a mi em va fer por va ser els búfals.
Búfals a baix.
Són molt agressius i foten molta por, ja ens ho van dir. Són els animals que aquests no reculen. Un lleó anant caminant, t'ensuma i fot el camp. Però...
els hipopòtams són pitjors.
Sí, però no passaven per llocs amb hipopòtams, per sort.
Nosaltres vam ser molt irresponsables una de les nits. Allò que vam arribar amb les bicicletes al parc d'Hamburgo National Park, que és el que toca el llac de Victòria, i saps els ressorts aquests per veure la posta de sol, que és molt maco, perquè els quatre blancs ens fem les fotos i estem allà, i les cerveses són de mig litro. Llavors havíem recorregut 70 o 80 quilòmetres en bicicleta aquell dia, havíem arribat allà que havíem de dormir, i vam fer dues cervesetes allò, veient com la posta de sol, i ens va agafar mandra de fer els últims 30 quilòmetres fins a la tenda de campanya. I vam dir, podem dormir aquí, al costat del ressort? I van dir, sí, clar, per què no? El que no ens van dir és que a la nit surten els hipopòtams de l'aigua a menjar herba. Llavors, bueno...
No m'ho fet riure, no, si ets allà?
No vaig dormir tota la nit, el pipi vaig fer dintre l'ampolla, vaig sortir, evidentment, i els tenies al costat. El que passa és que pensen que les tendes pues, són objectes i no... Però sí, passes molt malament. Allà els és igual, tot. Per això dic que és un país que potser sí que estàs més desprotegit.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Bueno, sí. És que podríem acabar fer tota l'estona així, però bueno, deixarem
tota
aquí.
Tota l'entrevista, oi?
Així puguem parlar tots.
Sí, tant.
Podem continuar amb l'Adrià.
Oriol i Lluís, si us sembla, també us preguntaré una mica a vosaltres. Aquests mesos que no d'allò, què heu fet? Heu fet muntanya? Tu vas dir que eres pare?
Jo sóc pare, bueno, tots som pares en aquí, sí.
Més recent.
I de fet jo més recent,
més
que recent. La característica és més recent. Felicitats
a tots els que sou pares. Exacte. I tu però també, perquè et queda més a prop. Però l'última vegada que vau venir vam estar parlant també de les rutes que havíeu fet de muntanya i aquestes coses. Sí, durant aquests mesos n'heu fet alguna?
Vam fer Dolomites, vam parlar de Dolomites l'última vegada, no?, que vam venir.
Dolomites, vam parlar de Dolomites, de Montseny, vam fer diverses,
sí,
diverses cosetes.
Sí, el Montseny, que era diversos dies, eh?
Ah, correcte. Sí,
sí.
Diverses rutes que hem fet diferents. Sí, vam parlar de Dolomites perquè hi hem estat tots tres per separats. Mm-hmm. I bé, si preguntes sobre el que hem fet últimament junts, poca cosa, algun sopar,
bolquers,
algun sopar, dinar...
Sí, no, de caminades junts, aquesta vegada no. Hi ha hagut...
I de fet, veníem aquí, de fet, sort que portem l'Adrià, perquè ja... De fet, ens vau convidar primer a mi i en Lluís, però el vam fitxar perquè és un seguro, perquè ja veus que treu temes aquí de...
Home, és que sí, parlar de viatges és un seguro per tothom, em sembla.
Exacte.
Sí, no, però ella més té molta memòria i se'n recorda de tot, i això. Ara parlàvem, a veure què parlem, no sé, posem un tema, perquè ens ho hem de preparar, perquè jo no me'n recordo tot el que he fet, i hauria de fer el llist. Ell sí, ell té memòria per...
No, perquè si voleu, ara, això és veritat, que ara si s'ho prepara, en Lluís ha fet moltes... recorreguts d'aquests GRs, sobretot GRs.
Mm-hmm. Ells són més aventurers de cims,
tots
i jo faig
tots els catalans més. Els ha fet ell, però de principi a fi. Eh?
Sí, eh?
I bueno, és una cosa interessant, també.
Ell fa molts de GRs, jo pujo a una muntanya, i ell fa el mateix, però corrents. L'Oriol fa el mateix, però corrents.
Cadascú, no sé,
caminant.
Exacte, sí.
Sí. Lluís, quin estàs fent ara de GR?
Ara, d'aquí dues setmanes, acabem el GR3.
GR3.
S'ho ha hagut de mirar. S'ho ha hagut de mirar abans,
sí,
a veure,
sí,
quin era.
Que dic, com no m'havia preparat, dic, hòstia, deixa'm que us ho expliqui ben
ara
explicat.
Ara et faig la pregunta, quants GRs hi ha a Catalunya?
Ai, infinit, jo moltíssim, no sé.
Quants
que
n'has
passen,
fet?
Que passen?
Quants n'has fet?
No els he comptat, uns quants, sí.
No, n'ha fet uns quants i a més són llargs, eh? O sigui,
sí,
clar,
són de...
El GR92 va de Portbou a Ullacona, no?
Sí, vull dir, el GR3 aquest hem estat 4 anys per fer-lo. Fem una etapa al mes amb un grup d'amics que anem fent i és una etapa al mes. I aquella etapa fem 20, 25, 17, depèn del desnivell que hi ha.
Uh-huh. És que, de fet, podria ser una secció del programa que vinguessis un cop al mes.
Explicar-ho. No li esperem. Pues, si
explicar l'etapa, oi?
Exacte.
Aquest últim vam començar a Bellver, de Cerdanya, i hem fet tota la volta a Catalunya, sentit horari, i d'aquí dues setmanes acabem l'última etapa, que és Astana, hem acabat a dir Astana, i d'Astana a Bellver, i acabem tot el cicle.
Ostres.
I hem acabat el
aquest, el
GR3.
O sigui, el 3 és una circular. A tot Catalunya, més o menys per
sí, no baixa baix de tot, no baixa a Tarragona. Es queda alçada, baixa una miqueta més que avall de Lleida, però passa per Besora, passa aquí a Besora, va una baixa, i de Lleida baixa, però no gaire. I després torna a pujar cap a dalt, cap al pont de Montanyana, torna a fer tota la volta, per sort. Tot.
Hi ha algun GR que et quedis, que t'hagi agradat més, perquè passa per la costa, perquè és més pirinenc?
És que tots tenen la seva gràcia.
El segon cant,
oi? El més recordo més va ser el primer, que va ser el GR 92, que és el camí de ronda, com si diguéssim, no? Tot Catalunya de la baix per la costa. Mm-hmm. Clar, aquest va ser el primer que vam començar a fer, amb la il·lusió de fer, que vam començar 5 amics, i al final una etapa érem 40, sí, una etapa amb autobús. L'amic de no sé qui, si s'apuntant no sé qui, s'apunta no sé qui. I clar, hem d'agafar un bus gran per poder fer tot això.
I quants acostumeu a ser, normalment?
20, 25, 30. Aquest que estem una miqueta més lluny i hi havia gent que està una miqueta lesionada, hem arribat a ser al mínim 12 persones. Però normalment som més.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, ens ajuntem amics, amics de... Jo porto una mica, sí. Hi ha gent que hi torna, hi ha gent que fa tota la ruta, i hi ha gent que només ve una etapa puntual.
Bueno, quan són etapes de... que queda més a prop o que són molt maques, la gent també s'anima més.
Bueno, però la gràcia d'això és fer tot un recorregut sencer, no? Si fos un GR, la gràcia és on acabes, on acabem un dia, hem de començar al mateix lloc, comencem el dia següent. Clar, si vas trossos, però també aquesta la gràcia, pots fer-ho, no? Però...
Com ho munteu? Que suposo que agafeu algun autocar o
entre
algun
cotxe? Sí, o... sí, hi ha un que s'encarrega de negociar amb l'autobús, doncs el d'on ens ha de portar. Si agafem, normalment ens ajuntem tots a Granollers, agafem el bus, ens porta on comencem l'etapa, ens deixa allà, ens recull on acabem i anem a dinar tots i després a tornar tots cap a baix amb el bus. Mm-hmm. Paguem el bus entre tots i el dinar.
Ja, això un sol dia, no?
O sí, sigui... sí, sempre fem... Sempre... Quan són etapes més lluny, alguna vegada hem fet doble. Hem fet dissabte i diumenge, sobretot si hem fet algun pic que és difícil de tornar-hi o hem fet nit a un refugi, això, alguna vegada hem fet dues de seguides. Mm-hmm. Però normalment fem una i tornem. Mm-hmm. Clar, quan són etapes que estàs molt lluny, doncs és una miqueta pesat. Si he fet 3 hores al cotxe per caminar-ne 6 o 7 i tornar 3, es fa pesat i entenc que hi ha gent que tira enrere. Però la gràcia de fer-ho sencer també té...
No us apunteu?
És que ells busquen més aventura, ells busquen més muntanya i enganxar-se i fer ferrates.
Quina cara que hi posen tots dos?
Ells són de ferrates.
No, no ens hem apuntat, no, en el grup aquest, no.
Li hem dit no els he convidat.
Si ell fa les ferrates, nosaltres ens apuntarem a algun grup seu.
Això.
Mas.
Que se n'enfoten perquè jo tinc vertigen i les ferrates he fet una i prou.
Jo també tinc vertigen i això no ha sigut un problema.
Excuses, oi, Lluís?
Sí. I Lluís... Ara que acabeu aquest GR, quin serà el següent? Segur que aneu...
Estem parlant, sí. Encara no ho tenim segur del tot. Però estàvem parlant d'un... És que no me'n recordo ara quin era, eh? Però que comença a Jonquera i baixa també a Catalunya cap avall. Directe avall, fins a la part de València.
Perquè, a més dels GRs, amb aquests camins... bueno, caminades, com els carros de foc, els cavalls del vent, aquestes us heu plantejat també fer-ho.
He fet carros, he fet cavalls, he fet estel del sud, amb això ho hem fet. He fet també caminades d'aquestes maques de dormir refugi, que això és el que a mi m'agrada més, això, que no pujar i grimpar com aquesta gent.
Però... Homes,
de... Camí dels bons homes.
Camí dels bons homes, sí. He fet el camí dels exiliats.
Sí, sí.
Bueno, camins d'aquests que comences i fas una ruta per etapes i acabes, però això és el que ens agrada.
Com els trobeu muntats els GRs? Estan nets? Estan ben marcats?
És que com això depèn del poble que s'encarrega de marcar,
ja
un mateix GR pot estar superben marcat en una zona i a la zona següent no el trobes. Si no fos pel GPS no podria seguir-lo perquè està perdut del tot.
O sigui, porteu sempre aneu amb el GPS.
Sí, portem més d'un sempre i hem d'anar...
Sí, amb aquesta primera...
Tenim bastant preparats.
Camins nous, abans... I a vegades deixem tot brut i no...
I amb aquesta primavera, per exemple, que ha plogut tant...
Hi ha alguns que estan molt
tapats.
Els que són molt coneguts estan oberts, però alguns GRs, com aquest al 3, que no és molt conegut, hi ha trossos que la gent no passa, passen molt poquets. Llavors, de seguida que plou i es posa verd, hi ha trossos que hem hagut de buscar el camí, que no el trobàvem.
Tot i que jo recordo que una vegada que portava un GPS tots dos i estaven perduts.
Sí. No, no, sí, havíem de decidir, havíem de decidir per on anàvem, no estàvem perduts.
Era el GPS, podia la ruta donat.
I a la que dubtem ja està nerviós. I va veure una
vaca morta.
Una vaca morta i posa més nerviós encara. Dius, si la vaca és mort, nosaltres què farem? Sí, posa nerviós.
Jo tinc menys opcions.
He passat, he fet un safari amb moto, sense casc, i em trobo una vaca morta aquí.
Seria molt trist. Seria molt trist que em passés aquí.
Adrià, tens por d'una vaca? I vas voltar amb els lleons.
Tinc por que la vaca estava morta.
Exacte. Bueno, molt bé, molt bé. I res, aviam si... Quan acabeu aquest últim?
D'aquí dues setmanes.
Dues setmanes.
Dues setmanetes, sí, dissabte.
Última etapa.
Dissabte 14 o tres setmanes. D'aquí dissabte 14 és.
A quina és l'última etapa, has dit, perdó?
Astana, des d'Astana.
Astana, Bellbé, de
Cerdany. Sí, Astana és un...
Sí, sí, sí.
Una plata que dic, doncs, des d'Astana, que vam acabar fa dues setmanes, doncs, la següent... Des d'allà acabem a Bellbé, ja fem la festa definitiva.
Fantàstic.
Una festa grossa, tots ens ajuntem.
Menjar...
Els que no venen a dinar, a caminar, venen només a dinar i fem una festeta tots junts, els que hem participat. I
bon trinxat.
Aquell GR i planificarem ja
el
següent. Ja.
Molt bé, molt bé.
Això, hi ha gent que s'encarrega, són més ordenats, i des del setembre ja fem una planificació dels dies, de les dates, de tot l'any, per etapes. I ja tothom ja s'ho pot reservar per poder-s'ho muntar.
Molt bé.
Llavors ja l'estiu així decidirem i l'estiu ja muntarem les etapes per l'any que ve començar un altre, no?
Home, doncs, aviam quants podeu ser, acabar, i els podeu començar i acabar els mateixos.
Aquest han dit de fer aquest, que és una miqueta més proper, perquè també la gent s'animi i no té tanta muntanya, perquè hi havia gent que li feia... No por, però li costa més. Llavors, perquè es pogués apuntar més gent, que aquesta ha sigut una miqueta més... Faltava gent, ens faltava caliu de la gent. Quan acostumes a anar a 30 o 30 i pico, fas molt de mal ambient, i érem 12, era més trist. No? Però tu passaves bé igual.
Déu-n'hi-do, 112, sent trist.
Sí, però bueno, però clar, acostumat a ser molts, anar 12 semblava que faltava sí, sí. Gent, no?
Faltava algú.
Molt bé,
sí,
molt bé.
Sí, sí, faltava més ambient, però bueno.
Molt bé, molt bé, Lluís. Doncs res, ara, però Oriol, toca a tu.
Pues jo mateix,
alguna pregunta t'he de fer, també.
Què farem?
No, mira, t'anava a preguntar per vies ferrades.
Val, sí. Sí, sí,
si
et
sembla.
Sí.
A mi també m'agrada, n'he fet bastantes. Perfecte. Bueno. N'he repetit moltes, però...
Comencem per Andorra, no sé, la Roc del Quer...
Ah, aquesta de ser maca.
Sí, és xula.
Clar, les Antelles és la que he fet més vegades per proximitat.
Sí, les Antelles, que més per proximitat, que l'hem fet junts i que potser ho hem parlat.
Aquesta va ser la primera que vam fer.
Perquè potser...
I l'única meva.
L'única teva.
L'única meva.
No sé si ho hem parlat. De fet,
vaig quedar-me aquí.
De les primeres sorties que vam fer junts, a més.
Sí, potser.
De les vames corcades aquestes. I on en Lluís va fer el pont tibetà de no sé quants metres.
Sí, sí.
I des de llavors era un repte, això, era un repte.
Però el pont tibetà és, al principi, en fas un cop i ja no cal tornar-hi.
Ja, per això, ja l'he fet un cop.
Perquè t'has d'esperar... Si veus un dissabte o un cap de setmana, la gent s'acumula allà i no cal.
No, aquell dia no sé com...
Vam anar molt d'hora.
Devíem anar molt d'hora.
I no hi havia molta gent.
Està perfecte.
No vam esperar.
Sort que no hi havia molta... Hi ha gent, però no hi havia cua. Però sí, bueno, és el fet d'això, que allò tremola i que jo tremolo i allò tremola més encara i això comença a bellugar-se.
I si tens un amic una mica graciós que des d'allò lluny et fa així...
No calia, la meva tremolor ja feia que us belluguis allò. I llavors allà em vaig tenir molta por.
No, sí, potser... Un estava en un extrem del pont, l'altre en l'altre, i en Lluís estava vibrant.
I animant-me, tots dos animant-me, jo cada vegada més nerviós.
Jo tinc vertigen.
Davant o darrere, no ho sé.
Bon lloc, perquè
n'has de tot a... No, vertigen. Llavors li va agradar molt pujar muntanyes i dic, no pot ser que quan fes la Faja de Pelai o coses d'aquestes a Monte Perdido, a Ordesa, dic, passo por. I li vaig dir, Oriol, porta'm a fer vies ferrades. I vam començar a fer vies ferrades per perdre una miqueta la por.
Doncs té.
Bueno,
dues tasses.
L'última va ser...
Va ser a petició d'ella, eh?
Sí. Ell l'ha perdut i jo l'he trobat, la por.
L'última va ser a Dolomites, ja. Sí, sí, llavors... Sí,
vies ferrades a Dolomites, estem parlant?
Sí, sí, la Innerhofen, com has dit tu.
Sí, sí, sí.
Què tal, aquesta?
La Monte Paterno, que en diuen... La, com es diu?
Innerhofen
es diu? És que fa temps, això ja la vaig fer aquesta 2013 o alguna cosa
així. Més
molt xula, perquè té a la vista l'Estret Ximed i la Varedo, que clar, llavors és brutal.
Vaig estar-hi aquí.
Sí, eh?
I ens va quedar pendent la via ferrada, però no...
Doncs mira, li vaig dir, estava ella a Dolomites i dic, escolta, Adrià, perquè no estava fent res de ferrades, jo sé que li agrada, I més aviat en Lluís li estava donant rutes, però més de caminar.
De caminar.
I dic, escolta, si vas allà, vas
rutes
allà
llargues.
Que t'agrada. Que dur el seu.
Fes una ferrada que t'agradarà. I s'anava a la zona de Trechime i dic, fes aquesta...
Innerhofen.
La Innerhofen, o, és que no me'n recordo. Eh?
És quan fas la ruta, hi ha un moment que et desvies a la dreta, després del refugi, del segon refugi, desvies una miqueta a la dreta i comences a pujar cap amunt.
Que hi ha un 3.000, de fet, un 3.000 o prop d'un 3.000.
Sí, sí, uns quants túnels.
Perquè, clar, el xulo també és que recorres aquestes mines, aquests passadissos subterranis que feien servir per la Primera Guerra Mundial.
A 3.000 metres i tens... Però es fa fos del tot, eh? Vull dir, frontal, eh? Perds la gent que hi ha davant. I trobes gent en sentit contrari, que dius...
Jo ni me'n recordava.
O ells o jo...
Per pujar al cim, pots decidir pujar al cim i baixar pel mateix lloc, o pots decidir continuar sense fer cim. I, bueno, vas dir fer cim.
Sí, clar.
Però, bueno, no és que no recordava si era anar i tornar pel mateix lloc, no recordava.
Els que tenim...
I va tenir problemes...
Els que tenim la idea de fer ferrates aquí, quan te trobes gent pujant i tu has de baixar, és una miqueta més complicat, perquè estàs acostumat a baixar. Llavors, això també li haig d'agrair...
Sempre puges i després baixes
a l'Oriol, aquesta, i quan em vas fer pujar a dintre la nevera aquella que em van fotre per pujar 1.000 metres d'alçada desnivell.
Ah, sí, aquestes... Sí. Bueno, aquests remuntadors que hi han individuals...
Sí.
Aquestes petites cabines que hi ha molt, molt xules a Itàlia, així tipus vintage, que les conserven.
És individual una cabina que et puja?
N'hi ha d'individuals, són molt xules, sí. Potser per dos, n'hi ha alguna per dos.
Et tanquen des de fora.
És ideal per tenir claustrofòbia i vèrtic, no?
Sí, per la foto està molt bé.
Però tancat hermètic o veus a fora?
Veus
a fora, veus a fora.
És de fibra de vidre, veus les esquerdes, veus tot. I
veus una mica baix,
tu vas dret i un senyor tenca i et posa...
I veus com riu el senyor,
Sí, de fora. I puges 1.000 metres cap allà. I llavors aprofites per fer una videotrucada a l'Oriol i agrair-li.
Una videotrucada al moment que es veia tot el grup Ocella, eh? Sí, sí. Adrià, moltes gràcies per la comunicació, perquè ha estat molt bé. I ell estava suant. Però bueno, bé, la volta al Sassolungo també va ser aquesta, que va estar... És una volta xula, Sassolungo.
Carai.
Sí, heu passat moltes anècdotes.
Sí, eh?
Sí, van sortint. Per això avui venim sense preparar, perquè ja hem pensat, doncs, ja sortiran coses.
Sempre surten coses. A més, passa volant el temps.
A més, en Lluís ha dit que igual sí que s'apunta a fer la gala del Molí, que és la de Sant Feliu.
Ah, sí. Aquesta és senzilleta i m'han dit que està molt bé. Sí que m'atreviria.
Llavors tornarem per explicar-ho.
Quan arribi el dia,
tornarem per explicar-ho.
I tant. Ho hem de deixar aquí, perquè si no el Pep no podrà dir la seva secció. Moltíssimes gràcies per venir una vegada més.
Molt bé.
Espero que us ho hagueu passat molt bé.
Ha estat un plaer.
Ha sigut curt, ja tornarem.
Un plaer, ja tornarem.
El plan B.
Sí.
El plan B.
B de B.
S'acosta l'estiu, estem dient tot el programa d'avui i es nota meteorològicament parlant, eh? Aquest cap de setmana ha estat ja gairebé estiuenc. Les nits encara són una mica fresquetes, mínimes de 14-15 graus, però les màximes sí que van pujant, eh? Ja 27-28 graus, la calor mica a mica es va intensificant, pocs núvols, només alguna al nord, ahir encara hi va haver alguna tempesta cap al Pirineu, però poca cosa, eh? S'acosten ja els dies amb més hores de sol de l'any, s'acosta les nits ja de mal dormir, a la gent que li agrada aquest temps perfecte, a la gent que no li agrada ho passarà una mica malament, però és el que hi ha, és cap on anem i no pararem. I aquesta setmana jo m'atreveixo a dir que crec que divendres i dissabte, sobretot divendres i dissabte, ja tindrem un temps de juliol, perquè les temperatures s'enfilaran i de valent. Però anem a pams. De moment demà, encara una mica de fresca a la nit, mínimes 13-14 graus, molt de sol, molts pocs núvols. Avui m'han sorprès aquests núvols baixos a la tarda. Demà no crec que hi siguin. Les màximes 25-26 graus. Dimecres s'aproxima una mica més aquests aires més càlids, que ja provenen del nord d'Àfrica, que mica a mica s'anirà instal·lant a casa nostra. Notareu una mena de